Era un mòbil que només trucava. Clar. Llavors jo el mòbil no l'utilitzava, l'utilitzava quan marxava el divendres per la tarda nit per tenir-me localitzat amb uns pares, és l'únic. És a dir, no et servia, era un mòbil amb SMS. No és el mateix que ara tinguin un mòbil a 6è. Llavors a 6è ja comencen a tenir-ne, però no tots, i ja quan fan el canvi a l'ESO ja és majoritari. Llavors, clar, estem parlant de nois i noies de 10, 11, 12 anys amb mòbil. A França s'ha prohibit fins als 15 tot aquest accés a xarxes, que és al final el que els provoca tenir aquest mòbil, no tant l'estar localitzable, és que això no agrada. Més temes. Parlem també de Bellvitge, i és que hem escoltat una entrevista aquests dies aquí a la ràdio parlant sobre la donació, el trasplantament, partint de la donació, de cor i de ronyó i d'òrgans en general aquí a Catalunya, perquè Bellvitge és qui lidera tots aquests trasplantaments, i com dèiem, és un orgull tenir l'Hospital de Referència del Prat amb això. Veurem què ens expliquen, què opinen els tertulians, perquè encara es donen pocs òrgans, és a dir, per tots els trasplantaments que fem segueixen sent pocs. Suposo que si la gent en donés molts més podríem avançar molt en aquest àmbit. I l'altre tema és un que també cueixa des de fa uns dies, que és aquest decret òmnibus que va fer el govern espanyol, que volia aprovar un paquet de mesures de diferents tipus i de diferents matèries. Junts i Vox han dit que no. PP i Vox. Junts ha dit que no al decret, però sí que votaria coses sueltes. PP també diu que el tema de les pensions sí que el votaria. Doncs bé, de moment està suspès, és a dir, ha quedat rebutjat. Veurem si, com va passar l'any passat, el govern espanyol ho trosseja una mica i va traient allò que veu que sí que pot aprovar amb aquesta majoria d'investidura. Això serà per la tertúlia, per començar. A les 10, divins divendres, un tema que m'agrada. M'agrada perquè és parlar de calçots, tot i que no sóc fan de menjar-me 30 calçots, així com la gent sí. Sóc fan de menjar-me uns quants per després esperar la carn.
Val,
la carn a la brasa. Què passa? Que tot i així arribo ple a la carn.
Clar.
Perquè allò sembla que no, però quan són grossets
omplen.
I tinc amigues que se'n poden menjar 20,
sí,
perfectament.
Jo tampoc no sóc de menjar-ne moltíssims.
És a dir, tinc una amiga que
4 o 5 fan
que no menja gaire habitualment, que menja normal, però quan hi ha calçot se'n pot menjar 20.
Hi ha concursos d'això?
I doncs la presentarem.
Presenteu-la.
Llavors, doncs bé, parlem d'això amb
Lluís Aguado. Tu no crec que t'agradi cuinar-los, no?
Perquè, clar, no, molta estona. No,
s'ha d'estar allà.
Saps què faig jo? Quan...
Quan tan polit que ets tu.
No, ja ho passo malament quan me'ls he de menjar. Vaig 3 vegades al lavabo a rentar-me les mans.
Ja m'imagino.
Però no, el
ja.
que faig jo és m'ocupo del pica-pica, que sí, això sí que m'agrada.
I de donar conversa a la gent, que no s'avorreixi.
I jo vaig acostant el bol de patates, el bol de no sé què, a tothom. Perquè jo em dono a la gent. Vale? Llavors, parlarem d'això amb el Lluís Aguado i no sabem si avui ve enfadat o no.
Veurem.
A 11:15 parlarem de Jetlag, que és una proposta pretenca de música de talent emergent de la ciutat, que organitzen des de la família López,
sí,
la Carla López, germana del Pol López, que va fer pràctiques aquí,
sí,
i del Marc López del Salao, que els coneixem, ja els hi hem anat seguint la trajectòria, no és el primer cop que fan el Jetlag, és a dir, que ja repeteixen, i doncs ens porten un conjunt de grups de músics pretencs que estaran aquest cap de setmana a la Capsa, i que doncs l'entrada són 10 euros pels joves, que és el target així més d'allò.
Bueno, pels joves ja les compta, 5 euros.
5 euros, és a dir,
tu és que ja no hi entres, no?
Jo fa anys,
no,
és fins als 25.
Per això
amb
no,
padró,
no contemples.
Et demanen, no et pots fer la trampa, perquè dius, oi, a la web em deixa comprar-ho, allà et demanen el DNI.
Creus?
El DNI i has de ser del Prat, és a dir, no pots tenir 21 anys i ser de l'Hospitalet, t'aguantes, pagues els diners.
Ah, haver nascut aquí, vivre aquí.
Llavors, doncs, molt interessant, escoltarem també una miqueta de música de Ponce Lam, que sempre entra bé, ara que s'està tornant famosa.
Increïblement famosa, perquè ha sortit un article a Rolling Stone,
sí.
Una de les revistes, revista de referència a nivell musical, i un èxit que celebrem, perquè l'hem vist créixer, mai millor dit, fins i tot en una entrevista post-pandèmia, recordo, quan feia els primers temes a casa.
Les primeres, sí.
I per tant...
ha vingut també a Fira Vícola.
Ens alegrem molt de la seva evolució.
Aquí ha vingut moltíssim, sí, estem feliços i felices. Després, a les 11, Plans a tocar, amb la Neus Bou. recordem, parlem de cultureta, d'activitats pel cap de setmana, tant des d'una exposició fotogràfica, un concert, a mil coses que ens portarà. Té coses acumulades, que la setmana passada no va ser-hi.
Sí, sí, llavors, estem tenint uns moments variables.
De valls.
Variables.
Després, a les 11:30, els jocs de taula, que són l'activitat més saludable, amb el David Rebosso. Jugarem al joc no l'entès, així que si el vols dir tu...
Ara ho busco perquè ja el tinc per aquí.
Cada dia
es diu GoTown.
Vale, cada dia fem jocs més complicats, eh? Tots els facilets així ja els hem passat perquè si no ja els coneixeríem nosaltres.
Joc d'ego immobiliari.
Oh, m'agrada, eh?
Està de moda, això.
M'agrada. No hi jugaré, però m'agrada.
Molt bé.
Després, a les 12, entrenant la creativitat... Bueno, recordem, divins divendres i jocs de taula, podreu seguir un directe per Instagram, per si us atrau aquest joc o vols calçots. Endavant. Entrenant la creativitat a les 12 i acabem amb Xamosa i Galana perquè parlem de la Candelera de Molins amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament i, doncs, molt interessant.
Molt
el José Luis Auñón, com sempre, ens porta temes d'aquí a prop, però que em fan ganes d'anar-hi, eh?
Clar que sí. Doncs endavant amb el divendres que us hem preparat, un divendres on, com dèiem, l'entreteniment és la nostra prioritat perquè portem uns dies
molt
intensos.
Divins divendres.
I divins divendres serà tot el programa. Marc, que vagi molt bé, agafa forces, descansa, gaudeix i t'esperem quan tornis.
Molt bé, que vagi bé.
Adéu. Vinga, moment per conèixer també quina és la programació del Cinema Capri.
Patricio!
Bob Esponja!
¡Arr!
¡Del barco!
Venga, wow. SpongeBob, venga, pienso que...
Si un espadachín quieres ser, sopla el cuerno y espera a ver.
Tengo que demostrar que ya soy un tío grande.
¡Oh! ¡Estás en presencia del holandés!
¡Cerrante!
¡Ponte
los pantalones!
¡Ah! ¡Qué remedio!
Estas navidades, pues, estoy aquí para ofrecerte la oportunidad de tu vida. Podrás demostrar tu valía en el submundo.
Bob Esponja, una aventura pirata, és una de les apostes, l'aposta familiar del cap de setmana al Capri. La podreu gaudir doncs, a partir d'un quart de sis de la tarda, tant dissabte com diumenge, i estarà combinada amb Família de Lloguer, Rental Family, que en aquest cas la podreu veure a 7:45 del vespre, els dos dies, tant dissabte com diumenge. Com sempre, us recomanem que feu un cop d'ull a la pàgina web a www.cinecapri.com. GabrielPrat.com. Tornem tot seguit amb la tertúlia.
T'agrada la ràdio, però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Tot és possible quan condueixes el nou Stonic.
Saps el que és conduir en mode laic? Puja al nou Kia Stonic i que t'agradi a tu i a la resta del món. Nou Kia Stonic des de 18.220 euros amb finançament de Banco Cetelem fins al 31 de gener. Consulta les condicions a kia.com.
Ven a Delta Prat, concesionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Un minuts per sobre de les 9 del matí, comencem la nostra tertúlia. Saludem a Horacio Placenti, que era el tertúlia que ens faltava. Què tal, Horacio? Benvingut.
Muy bien, feliz de estar aquí una otra vez.
Tertúlia sorpresa d'avui. No era sorpresa, però és veritat que aquesta tertúlia ha variat molt perquè a la gent li passen coses i doncs, això és un acte voluntari i ens anem adaptant també a la gent. Marta Gómez, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Benvinguda. Gràcies. I Mariano Martínez.
Què tal?
Hola, Mariano.
Bon dia.
No sé si teniu la sensació una mica, estem a finals d'aquest mes de gener, que ha estat un mes molt intens, no?
Intensito.
Un canvi d'any, una mica, que sembla, sembla que ha passat més temps, no? Des de...
No, no, me encanta el meme este de es el día 89 de enero, porque es total, o sea, es muy
largo. Sí, sí, muy largo. Han passat tantes coses que no acabem de digerir, no, tot?
No, no, es, ha començat l'any. Y había una frase que era los que pedisteis la paz mundial para los reyes, pedid otra cosa.
Sí, 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 porque de momento sembla que no, ¿eh?
No, no.
Horacio, ¿se te está fent llarg aquest mes de gener o no?
Cada vez el tiempo pasa más rápido, es increíble, porque cada vez hacemos más cosas, entonces eso nos va saturando de actividades y no tenemos ese tiempo para reflexionar y sentir que el tiempo es un chicle que se estira, ¿no? Es decir, por lo menos en mi entorno, todos cada vez absorbemos más tareas de esparcimiento o profesionales o laborales, pero en definitiva, entre la tecnología y los hábitos, vamos por mal camino.
Sí,
no, no,
la
intensitat, sinó que al final, no, com està la geopolítica, com està el dia a dia, i a mi m'ha provocat no allunyar-me de la informació, sinó encara està, no, que van començar l'any amb lo de Venezuela, bueno, lo que està passant per aquí, i això m'ha provocat de, necessito més info per ubicar-me, però clar, al final, no, el coco da para lo que da, i la veritat que la intensitat, no, lo que deia l'Horacio d'això, que al final, no, que ara que parlarem de xarxes i tot això, ens provoca també, no, estar com més, no, viure aquesta intensitat encara més, amb més força.
Clar, quan passen coses, com ha estat aquest mes de gener, amb molts punts d'atenció informativa, també volem saber-ne més i també estem més connectats. Volíem començar també parlant d'aquest tema. Hem vist la regulació a França, el país que tenim aquí al costat, doncs com sí que s'han posat seriosos i han començat a regular les xarxes socials. Amb un topall de 15 anys hem vist també una altra iniciativa a l'altra punta del món, a Austràlia, on potser no ens signifiquem tant. A partir dels 16 anys estaran prohibides aquest accés a les xarxes. I volíem treure aquest tema sobre la taula de si hem de regular o no d'una manera més estricta. Això passaria potser per documents d'identitat i, per tant, que els majors d'edat també ens haguem d'identificar a les xarxes socials. Com penseu que estem ara mateix? Perquè tenim la sensació, no, com que hem deixat aquesta primera generació, veure què passa amb ells, no? No hem acabat de regular el seu accés i ara estem intentant revertir una cosa que potser ha anat massa lluny. No sé si teniu en els vostres entorns adolescents i com es veieu amb la seva relació amb els dispositius mòbils.
Home, jo penso que és una molt bona mesura que arriba tard, perquè s'ha demostrat que cognitivament afecta moltíssim el tema de consumir vídeos curts, cada vegada més curts. O sigui, abans eren 2 minuts de vídeo, ara són 30 segons. No, hi ha molta gent que no passa els 30 segons de consum. I això al cervell, ho han dit molts biòlegs i neuròlegs, que afecta moltíssim. El que passa és que, clar, com que ja totes les generacions ho hem tastat i sabem com funciona, ara dir-li a un nen de 11 anys no ho tindràs fins als 16-17, pot ser complicat d'implementar. A més, el tema de l'edat, a no ser que sigui amb la foto del DNI, tu pots canviar la teva data de naixement, que és un truco que, o sigui, si no ho han tingut a Austràlia, ho tindrà algú segurament, i no sé si funcionarà. Jo he estat mirant com està funcionant a Austràlia. Em sembla que la cosa va per aquí, perquè la identificació va com amb la foto del DNI, perquè la foto del naixement no, o sigui, la data no es pugui trucar.
Això implica que però els majors no sé si d'edat haguem de posar també la fotografia del DNI per accedir a certes xarxes.
Jo no sé com de legal és això, de demanar aquest tipus de dades.
Ara, el moment que es legisla, ja entra en la legalitat. Ara mateix Espanya no està en aquest punt, i és per això que volem preguntar-vos si penseu que s'ha de començar a legislar.
Sí, a més, pel que he vist a Austràlia, les penalitzacions són per les empreses de les xarxes socials, no per la persona que ho intenta consumir en una edat que no toca. És a dir, si TikTok ha permès que hi hagi un menor de 15 anys, la multa serà per TikTok, no per la família d'aquest xaval.
Horacio, tu tens joves en el teu entorn?
Bueno, yo soy padre de 4 hijos de todas las generaciones. Mi hija mayor es de la época del fax, pero el
fax, mala
meva. Sí. Claro. No, y el telex. Pero bueno, el niño ya tiene 20 años, nació con un móvil en la mano. Es decir, he visto transcurrir la tecnología con un punto de inflexión de hará 15 años, donde de los años 80, que yo profesionalmente empecé a conocer que había detrás de un chip y de un microconductor, un ordenador, etcétera, 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 satélites, nos mejoró la vida. Pero cuando ya se empieza a interactuar sobre los jóvenes y a través de redes sociales, que son prácticamente parte del cuerpo, porque no vas a ver una persona, y no tan adolescentes y mayores también, no se despegan del móvil como si fuera un marcapasos. Sí. Es increíble, los ves cruzando la calle en todos lados. Yo doy la enhorabuena a la medida que toma Francia, pero me entristece que no hayamos podido ser las familias, los padres, que haber tenido esa formación o esa previsión para poder atajar esto. Pero los monstruos tecnológicos son tan poderosos y van a por nuestro cerebro, que no queda otra cosa que darle enhorabuena a estas medidas. Por suerte empezó Australia, que es un país referente de una sociedad envidiable en todos los sentidos, donde el populismo no figura prácticamente en el espectro social, y le está dando resultados. Bueno, Francia empieza en Europa, espero que se pueda regular y que se le pueda al menos frenar a las grandes compañías de redes sociales, que sigan contaminando el día a día de nuestros hijos.
Mariano.
No, y sobre todo l'impacte, ¿no?, que també el tema de salut mental, ¿no? O sigui, no, aquestes addiccions, depressions, no, la gent jove, que si estic més gorda, que si estic menys gorda, que tal. Clar, això, regular-ho, no, sempre el tema de les regulacions sempre té aquest punt de dir, ostres, deixa'm que faci el que vulgui una mica, però jo crec que una mica d'acord que hem de tenir eines almenys legislatives, a part de la feina que s'han de fer a casa, a les famílies, també per, no, per evitar aquest increment dels problemes de salut mental que cada vegada creixen més. Per joves, aquesta legislació és per 15 anys, però igual per adults...
Jo volia preguntar-vos si també teniu algunes mesures, o si heu mirat alguna vegada quant de temps dediquem al mòbil,
jo,
si teniu
mi,
algun sistema per treure-us les xarxes.
El mòbil em diu, aquesta setmana... Jo a vegades m'espanto, intento no mirar. Jo, per exemple, ara porto rellotge físic per intentar... No, analògic, per no mirar l'hora aquí.
Sí, perquè quan estàs mirant l'hora i acabes trampes, mirant l'Instagram durant mitja hora.
Això
sí,
ens passa, entrem en un bucle, anàvem a mirar l'hora, i ja mirem no sé quantes notificacions.
I guardes el mòbil i dius, quina hora és?
I no ho saps.
Sí.
Però tiene una solució, o sea, eludir los clickbaits, o sea, estos anzuelos que nos ponen las redes sociales, con saber para qué queremos el móvil, además de hablar por teléfono, que ya no lo hacemos prácticamente,
no.
Con capar las redes sociales, es decir, ayudas tecnológicas. Yo, por ejemplo, con la inteligencia artificial me resuelve la vida personal y laboralmente, pero muchísimas cosas, me hace ahorrar tiempo. Leer la prensa me ayuda muchísimo. No me tengo que levantar, ir a buscar el periódico, leo 7 periódicos para ver de un lado y del otro. Esas cosas son maravillosas. No importa cuántas horas, sino cuántas horas útiles, ¿no? Y qué información le saca. Es decir, nosotros pedirle al móvil lo que queremos y que no el móvil nos quiera meter, porque cuando tú empiezas a ver Instagram y empiezas a pasar, oh, mira qué hizo este, qué hizo el otro, qué hizo, ay, mira este, y te ponen realmente trampas para que tú piques, piques, además de pillar tus datos, ¿no? Que pues siempre tienes que aceptar o suscribirte. I jo crec que esto és fàcil si tu ets conscient.
Per exemple, que teniu menys capacitat de veure una pel·lícula, que sigui de dues hores, d'agafar un llibre que potser abans llegíem una mica més,
o de veure una pel·lícula sense agafar el mòbil,
i
costa molt més, Jo, de fet, aquest any he començat veient més pel·lis, de dir, en comptes de sèrie, que passa el mateix, és com el mateix efecte, no? Veiem sèries perquè és més curtet, passa ràpid i acabes més ràpid, no? Doncs dir, no, em poso a veure una pel·li i la veig. De dues hores, també és veritat que ara duren tres hores, moltes, i fa una mica de mandra, però sí que afecta,
que Netflix, per exemple, ja ha dit als guionistes que no facin trames tan complicades perquè la gent mira les sèries amb el telèfon, i llavors han de repetir com diàlegs constantment, perquè tu potser a la segona o tercera vegada sí que o sigui, al final estan fent sèries per gent que no presta atenció a aquell contingut,
si no,
perquè complementa el mòbil, complementa el que estem mirant. Tu, Horacio, pots mirar una pel·li sense mòbil, pots llegir, bueno, o fas menys?
És un claro ejemplo de darle el uso que uno quiere al móvil. Yo, para no pagarle a Movistar o a Netflix, yo muchas veces desde el móvil duplico la pantalla en la tele y me veo una película de dos horas que está en YouTube o en alguna otra plataforma que no te obligan a suscribirte y pagar. No es por no pagar, sino porque por ahí la veo una vez cada tanto y una vez de una plataforma, de otra. Y a veces la tecnología te lo complica y no puedes porque tienen algunos mecanismos que te lo bloquean, pero la mayoría de las veces puedo ver una película ejecutada desde el móvil y vista en la tele.
Es buena idea, no lo había pensado, es buena idea.
Tu, Mariano, que ets un gran lector, no sé si has notat que estàs llegint menys, perquè...
Sí, sí. I mira, una mica amb l'efecte de veure pel·lis i sèries i tal, intento deixar, no?, centrar-me en la pel·lícula, i estic fent com exercicis personals per una mica... bueno, això, que el mòbil quedi una mica amagadet, perquè és que si no, és que no.
És que si nosaltres ens hem d'obligar a això, a tenir, jo tinc un temporitzador, per exemple, a les xarxes socials, perquè se m'apagui a la xarxa, que van passar cert temps, com li demanem als joves, no, als adolescents, poder controlar-se al propi temps, no? Aquí és molt complicat, i per tant aquesta regulació a França obre la porta a que es pugui regular aquí. És veritat que hi ha famílies, perquè Horacio deia, ostres, m'entristeix, no?, que les famílies no hagin pogut, però ara les famílies moltes vegades lluiten soles, perquè veuen que la resta de la classe tots tenen mòbil. I llavors,
és la
família dolenta, no?, una mica, de la classe.
La pressió social és molt forta, o sigui, encara que tu intentis fer, és com qualsevol cosa, o sigui, l'estat pot estar allà per ajudar-te, però tu has de posar la teva banda també, i és una combinació de coses. Però sí, clar, si tu li dius al teu fill no tindràs mòbil fins als 15, i tots els seus amics i tot el seu entorn ho té als 13, tindràs una batalla diària que no tothom té ni l'energia ni el temps de família per batallar-la.
No solo eso, Marta. Yo, por ejemplo, yo me crié toda mi infancia y adolescencia con mi madre o mi padre en casa, mayormente mi madre. Pero hoy en día, la ausencia de los padres de casa por temas profesionales y laborales, no solo porque la mujer ha entrado al mercado laboral, sino porque cada vez hay que trabajar más y más cosas y más
para tener el mismo sueldo que alguien tenía.
Sí, o además hay más actividades. Los abuelos van a bailar salsa o van al gimnasio, al pádel. Entonces hay muchas más actividades y los niños están mucho tiempo solo en casa. Y eso...
Y no saben, no tienen herramientas para lidiar con el aburrimiento, o sea, no saben cómo aburrirse. Es que me aburro. Pues abúrrete, todos nos aburrimos.
Me ha aburrido toda la vida.
Y no pasa res.
A nivel de conversar con inteligencia artificial.
Claro,
he visto personas de mi entorno, adolescentes, hablar como si estuvieran conversando con una persona. Claro, es decir. Sí.
És aquest buit que tenen, no?, de no estar acompanyat.
Porque le empiezan preguntando qué me conviene ponerme para ir a una reunión así o así, y después empiezas a hablar, y si me pongo esto y cómo me veo... O sea, es una charla, es increíble. Sí, sí. Reemplazan al amigo, madre mía, me pone la piel de gallina.
Clar, tot i així, sense treure, no?, el que deia l'Horacio també, que ens facilita molt la intel·ligència artificial moltíssimes coses i tots els camps mèdics que obre, no? I totes les portes que ens està obrint, però per una altra part arrelat una mica amb lo de la salut mental, no? Estem també deixant en mans de ChatGPT doncs aquestes converses amb joves. I per tant, ho hauríem de començar a repensar. Era un tema que volíem treure sobre la taula. També volem parlar d'altres coses. No sé si heu seguit aquesta picabaralla de la setmana. És una picabaralla que ja coneixíem de l'any passat. El decret Òmnibus, que és una fórmula que el govern ha repetit, de portar diferents mesures amb, barrejades, per exemple, amb l'increment de les pensions, i veure com l'oposició, en aquest cas, demana que cada mesura vagi per la seva banda. En tot plegat, els pensionistes van cobrar el mes passat. Aquest mes que bé, s'ha de tirar endavant aquesta iniciativa, perquè si no, deixaran de cobrar l'increment. I no sé si amb tot aquest any que portem, penseu que una picabaralla més o una juguesca política ens sobra una mica, o l'enteneu pels posicionaments dels propis partits.
Home, jo no entenc que si l'any passat no va funcionar el decret tot plegat, l'hagin repetit, perquè al final l'any passat, si no m'equivoco, ho van aprovar el que s'havia aprovat, però per separat.
Sí.
Doncs presentau per separat directament, no? Potser...
I ara tornarà a passar el mateix.
I tu, efectivament, estarem en el mateix. És que no sé quin Clar. Mes es va aprovar tot l'any passat, però podem seguir el timing i segur que és el mateix. Uh-huh. Doncs llavors és com, si saps que... una mica d'honestedat política, no? Si saps que t'ho votaran en contra, això, per aquest motiu, pels desnonaments, doncs presenta per una banda les pensions i presenta per una altra banda l'altra, i són dues batalles diferents.
Aquí, Mariano...
No, el tacticisme polític, la veritat és que fot una mica Clar. De pena, perquè al final, no, coses que s'han d'aprovar com el tema de les pensions i tal, ostres, són coses positives per la societat, i que tot això quedi, no, en segon pla per les baralletes de si et voto, i més en l'experiència de l'any passat, que ja va passar això, ara tornarà a fer el mateix, no? Sortia Junts l'altre dia i diu no, quan això m'ho foteu per separat, votarem que sí. I clar, fot una mica de mandra, la veritat, no? La gent que ens interessa la política i tot això, dic, una altra batalleta amb, no? Amb les prioritats que tenim, hem de gastar tant del temps amb aquestes juguesques polítiques, bueno, no sé, s'equivoquen.
No, no se equivocan. Es una arquitectura maquiavélica del marketing político, porque tanto los pensionados como la oposición como el oficialismo saben que se va a aprobar igual por separado. Pero es simplemente explotar la falta de espíritu crítico de la sociedad, porque siempre va a haber alguno que se trague, que no ve noticias o solo ve una prensa o una tele y dice, ah, el partido tal no quiere que le aumenten la pensión a los jubilados, siendo que lo vienen diciendo hace meses, queremos votarlo, pero solo esto, no me metáis más cosas, que esto ya se sabe, pero hay gente que siempre se lo cree y explotan ese siembra de votos que van pillando de aquí a allí. Lo que a mí más, en este caso de la votación de ayer, lo que más me ha chocado, que la medida estrella que se aprobó en un país que va como una moto, que va como tiro a la vanguardia de Europa, que el poder adquisitivo, el mejor empleo, que nos tengan que el gobierno nos tenga que ayudar a pagar el billete del bus, que eso sea una medida captavotos, siendo que si lo miras de lejos y dices, pero pobre gente, ¿no? El gobierno le tiene que ayudar a viajar en bus. Yo no, realmente no entiendo la incoherencia entre un mensaje y la realidad.
És veritat que en aquesta incertesa molts pensionistes, un augment d'uns 40-50 euros, també doncs, els hi va moltes vegades, perquè és una diferència notable, i ara mateix no saben si això tirarà endavant o no. Veurem, perquè segurament s'aprovarà abans del mes de febrer i segurament per separat, no? Però tornarem a veure més discursos, més relat, que és el que estem acostumats. I volíem acabar amb una bona notícia, perquè portem un any complicat i hem dit que al final també hem de treure una mica de pit de les coses bones, i és que l'Hospital de Bellvitge està liderant els trasplantaments de cor i de ronyó, i també doncs lidera d'aquesta manera la donació d'òrgans a Catalunya. És un hospital que tenim aquí a tocar, és l'hospital nostre de referència, i per tant quan es fan coses bé, quan la societat també doncs, fa aquest altruisme, no? Al final, quan acaba una vida o fins i tot en donacions en viu poden salvar la vida d'una altra persona, crec que estem en un moment on les coses bones també s'han de posar en valor. No sé com seguiu aquesta notícia, no sé si també heu fet el procés de pensar doncs, què voleu fer amb el vostre cos, si us agradaria poder ser donants i poder fer aquest procés, si teniu una mica més de recerca, perquè això és un tema doncs, que a vegades costa, amb les famílies sobretot. Tu, Marta, com ho veus?
Jo no sé si el meu cos estarà per donar quan arribi el moment, la veritat, i no sé, però és un tema molt delicat, el tema de donació d'òrgans. En quant a Belvitge, jo diria que mai han liderat, no? No, sempre ha estat per davant Vall d'Hebron i el Clínic en termes de municipalitat de Barcelona, i em sembla molt bona notícia per dir, hòstia, que bé, no?
Si no... Ens estem posant les piles, no?
Sí.
En això.
No és el meu hospital, perquè jo he dedicat-me a tractar tot o gairebé tot a Vall d'Hebron, per circumstàncies, però bueno, o sigui, m'anal·lego jo per qualsevol hospital públic que lideri algun tipus d'investigació o de tractament innovador i que canvia vides, al final jo m'alegraré sempre.
Amb totes les mancances que té també la sanitat pública, no? Però al final aquests fets són per treure pit i per saber doncs, que tenen molt de valor. Horacio, tu com has vist aquesta notícia?
Bueno, yo soy fan del Hospital Belvitge, realmente me he atendido cantidad de veces, he sido derivado por distintas dolencias, incluso teniendo mutua privada.